Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Si les dades segueixen empitjorant, la quarta onada de coronavirus està molt a prop. Així ho han denunciat avui sanitaris i epidemiòlegs després de diversos dies seguits d'indicadors negatius. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La situació preocupa encara més tenint en compte que arriba a les portes de la Setmana Santa, moment en què la mobilitat se sol intensificar. El cap de malalties infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, fa una crida a la responsabilitat.
Això vol dir que és un moment clau per fer les coses bé. No tan sols les prohibicions o les limitacions de la mobilitat a l'engròs, sinó sobretot per fer les coses bé individualment, familiarment. No és el moment de grans trobades, no és el moment de celebrar encara les coses. És un moment d'aprofitar per sortir una mica més, per moure'ns una mica més, però mantenint allà on anem les mateixes precaucions que faríem si estiguessin al nostre municipi o a la nostra comarca.
En les últimes 24 hores, el risc de rebrot ha pujat fins als 333 punts i la velocitat de contagi és de l'1,39. Tot plegat després del primer cap de setmana sense confinament comarcal per les bombolles de convivència i d'obertura dels comerços no essencials. Uns botiguers que confien en poder recuperar part de la facturació abans de la campanya d'estiu.
Tarda de reivindicacions en el sector de l'educació.
D'una banda, els sindicats del RAM s'han concentrat davant dels serveis territorials d'educació del Vallès Occidental, a la Gran Via, per reclamar una reducció del nombre d'alumnes per aula de cara al curs que ve i la contractació de més personal. Una mobilització que s'està repetint al conjunt de Catalunya. D'altra banda, l'agrupació de famílies d'infants de Sabadell s'ha concentrat a la plaça Sant Roc per denunciar la falta de places d'escola pública a P3.
Les entitats culturals creuen que convertir Sabadell en capital de la cultura catalana donarà projecció nacional a les seves produccions.
Des de la Federació Sabadell Cultura, el Teatre del Sol i la Fundació Òpera Catalunya consideren que la candidatura pot ser un punt d'inflexió per donar a conèixer la seva programació a tota Catalunya i confien que l'Ajuntament els ajudarà a fer-ho.
I en esports, la posició del Sabadell a la classificació depèn dels dos partits que juguen aquest vespre.
Concretament de l'Albacete Cartagena i del Zaragoza Mirandés. Dels resultats d'aquests enfrontaments dependrà si els arlequinats passen la setmana a 2 o 3 punts de la permanència.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. 13 graus a Sabadell, temperatures que s'han recuperat després de la davallada que vam registrar dijous i divendres i del nou ascens que vam viure ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Aquestes temperatures altes al migdia han vingut per quedar-se. Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Respecte al cap de setmana, l'ambient és més agradable durant el centre del dia d'aquest dilluns. De fet, fins i tot hi ha temperatures que arriben al llindar dels 20 graus en alguns punts del país. Per tant, estem parlant d'unes temperatures màximes que aquest dilluns, respecte a les últimes 24 hores, han arribat a pujar fins i tot amb alguns punts més de 2 o 3 graus. Tot plegat també amb un dilluns que ve marcat pel domini del sol, però s'observen alguns núvols d'evolució molt poc importants, això sí que apareixen amb alguns punts de Catalunya. Aquests núvols són més presents, més aviat cap a les comarques del nord-est de Catalunya, també amb la formació d'alguns núvols alts i mitjans que circulen de nord cap a sud. Aquests núvols, però, no han de portar conseqüències i el que sí que trobem encara és una mica de vent, més aviat vent cap al sector de l'Alt Empordà, que implica aquí més alteració marítima i fins a mitja tarda d'aquest dilluns, de fet, mantindrem un avís per onatge cap a la Costa Brava. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 1,5 km al seu pas per Barberà en sentit sud i 2 km a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. A la P3, a la P7, també al seu pas per Barberà, hi ha 1 km de retencions en sentit sud. I a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda de dalt, entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira, en els dos sentits. L'aixecament de les restriccions les últimes setmanes ha suposat un increment dels contagis i un empitjorament de tots els indicadors de la pandèmia. En el cas de Sabadell, la frenada ha estat sostinguda i a dia d'avui el risc de rebrot és de 333 punts i la velocitat de contagi de l'1,39. Alhora creix la incidència acumulada 14 dies fins als 238 casos per cada 100.000 habitants. Una foto fixa que també es tradueix en un repunt dels ingressos al Taulí. El volum de pacients hospitalitzats ha pujat fins als 87, 5 més que divendres, mentre que els malalts de l'UCI han baixat als 21, un menys. La corporació ha registrat una vintena d'ingressos, una defunció durant el cap de setmana, així com 23 positius més.
Enmig d'aquest context, els experts alerten que si els contagis continuen a l'alça, podríem estar al davant de la quarta onada de la pandèmia. L'epidemiòloga Teresa Puig, professora de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha assegurat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que ens trobem en una situació de calma tensa.
Tot dependrà del comportament de lo que es vagi fent aquests dies. És veritat que hi ha fatiga i tots tenim clar que hi ha una certa relaxació. Com s'ha dit molt bé abans, uns minuts abans, això no s'ha acabat. Estem encara amb la pandèmia i hem de mirar què ens està passant i podria donar-se aquesta quarta onada. De fet, els indicadors no són bons. Crec que tampoc caure en l'alarmisme, senzillament veure que partíem ara d'una situació que havia baixat, però es havia estancat. De fet, estàvem ara amb una espècie d'altiplà estancat i que aquests últims dies hi ha una tendència a l'alça.
L'estancament de la millora dels últims dies és un fet i podria explicar-se per una major interacció social arran de la flexibilització de les mesures anti-Covid. En aquest sentit, el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, demana no baixar la guàrdia perquè la situació no empitjori més.
La mobilitat no vol dir reunions una altra vegada perquè ja s'ha acabat tot. Això encara no ha arribat. Esperem que arribi en les properes setmanes. Però ara, davant de la Setmana Santa, on s'espera que la gent es vulgui tornar a trobar amb els seus amics, amb els seus familiars, lamentablement no és el moment.
Des de l'inici de la pandèmia, Sabadell acumula 16.135 contagis de coronavirus després d'haver-ne sumat 34 més en les darreres 24 hores. La ciutat ha sumat una defunció més, de manera que la xifra global és de 522.
Encara sobre la pandèmia, us expliquem que els professionals de la unitat del son del Taulí han constatat que el confinament ha fet créixer els problemes d'insomni entre la població. La neumòloga Maria José Masdeu, responsable del servei, ho ha argumentat així.
Això està tot molt relacionat amb el fet de que durant aquest període de pandèmia que estem encara vivint hem estat sotmeses a unes circumstàncies molt negatives i hem perdut moltes de les rutines de la nostra vida, entre elles, per exemple, la rutina de sortir al carrer, la rutina de sociabilitzar-nos, i això ha fet que estiguéssim moltes hores tancats a casa, molt connectats als mitjans de comunicació, a pantalles, de manera que això ha tingut un impacte molt negatiu en les rutines del son.
Entre els consells per recuperar un son reparador hi ha tenir horaris molt marcats per dormir, fer exercici, fer sopars lleugers i sortir al carrer de forma periòdica perquè ens toqui el sol.
Instagram@radiosabadell. Segueix-nos.
Els comerços sabadellencs no essencials que han pogut obrir aquest dissabte després d'11 setmanes amb la persiana baixada es mostren optimistes. Confien que recuperar el seu dia fort, tant en vendes com en clientela, els ajudarà a recuperar part de la facturació perduda i a sanejar els seus comptes abans de la campanya d'estiu.
En aquests dos mesos i mig, alguns clients han anat canviant els hàbits i s'han acostumat a les restriccions. Tot i això, obrir el dissabte ho canvia tot a millor. Així ho apunten Oriol García, de Camarasa, la responsable de Strip amb Carme Nieto, i Tània Krasniak, del Decathlon de la Rambla.
És important perquè el dissabte sempre ha estat el dia fort. O sigui, és veritat que ve gent doncs, que s'anticipa el cap de setmana i ve el dissabte, el divendres o el dijous, però el dissabte sempre és el dia fort, sempre, sempre. Llavors, clar, portàvem ja uns quants dissabtes sense poder gaudir d'aquest del que el dissabte suposa.
Afectava directament la facturació setmanal, el fet de tenir un dia tancat. O sigui, fèiem potser una mica més que si miràvem els 5 dies que fèiem l'any passat, però no arribava a el que es factura en 6 dies. Per tant, sí, això ens afavorirà segur.
Nosaltres, la veritat, és que portem molt bona tendència, però tot i així ens ajudarà per poder incrementar més i poder tornar a respirar i donar doncs, aquesta resposta als esportistes que possiblement entre setmana no tenen l'oportunitat d'apropar-se.
Tot i l'optimisme derivat de la reobertura en cap de setmana, els comerciants lamenten que no s'estigui ajudant el sector amb ajudes directes. Francesc Vergés és responsable de la botiga Vèrtic.
El que trobo a faltar és que ningú ha picat a les nostres portes per dins tan siquiera ni com estem. al final és una qüestió de diners. A altres països del nostre entorn s'està fent una ajuda directa a l'empresa i en el nostre país és una bogeria. O sigui, és pràcticament impossible accedir a les ajudes, tot són traves burocràtiques.
Al marge d'aquestes demandes, els comerciants asseguren entendre les restriccions imposades pel Procicat.
Encara en l'àmbit econòmic, Sabadell rebrà 360.000 euros de la Diputació de Barcelona per portar a terme el programa Activa Vallès més 55, per millorar la qualitat laboral i de vida de les persones majors de 55 anys. És una iniciativa que desenvoluparà conjuntament amb Badia, Castellà i Cerdanyola. L'alcaldessa Marta Farrés ha detallat les diferents estratègies que seguirà el projecte.
Per una banda, doncs, per promoure la competitivitat de les empreses que treballen per millorar la qualitat de vida doncs, de les persones més grans de 55 anys, també per promoure l'ocupació de qualitat dintre d'aquest sector, també la creació doncs, de nous serveis i productes per a aquest col·lectiu i, evidentment, tot això fent-ho reforçant la col·laboració entre aquests municipis i institucions.
A més, també es vol posar èmfasi en la bretxa digital que pateix aquest col·lectiu i el sector de les cures que recau sobre les dones sènior de la comarca.
Així ho han posat de manifest els diferents alcaldes i alcaldesses que pilotaran el projecte del Vallès Occidental. A part de fomentar una ocupació de qualitat pel col·lectiu i de donar suport a les empreses que treballen en productes i serveis destinats als majors de 55 anys, un dels objectius és dotar d'eines tecnològiques a totes aquestes persones i empreses. Marta Farrés.
També tindrà en un dels seus eixos de treball tot el tema de la tecnologia, amb la idea doncs, de multiplicar les oportunitats i, per tant, doncs, disminuir aquesta bretxa digital que, a més, doncs, en aquest sector de més de 55 anys, com sabeu, és especialment important.
Per tot plegat, Sabadell col·laborarà amb 81 empreses de la ciutat que es dediquen a les persones sènior.
Notícies Vespre.
A les 6 de la tarda s'ha produït una protesta d'una quarantena de mares i pares del districte escolar del centre de la ciutat que han denunciat la falta de places d'escola pública P3 davant de l'Ajuntament, a la plaça Sant Roc. Mitja hora abans ha estat el torn dels professors al punt de la Gran Via on hi ha els serveis territorials d'educació, insistint en les millores laborals que reivindiquen des de fa temps.
Noves mobilitzacions, velles reivindicacions. Una vintena de membres dels principals sindicats d'educació han reclamat seguretat a les aules, una baixada de ràtios de cara al curs que ve i més personal. Demanen que el personal Covid sigui fix a les plantilles. Ho explica el secretari general del sindicat CGT d'Ensenyament de Barcelona, Miquel González.
Però en molts centres de primària s'ha reduït pel tema de la pandèmia i llavors hem pogut comprovar en la pràctica l'impuls important que s'ha tingut en els centres a la qualitat educativa en una millor atenció. Per tant, això serà un element que s'haurà de plantejar molt seriosament per part del govern. I tots els suports al Covid que s'han donat als centres demanarem també evidentment que siguin estructurals i que un cop acabada la pandèmia, que esperem que sigui aviat, no desapareixin.
També demanen la reducció de les hores lectives, a baixar el percentatge d'interins i acabar amb els terços de jornada. Al centre, les famílies s'han queixat que no tenen lloc a les escoles que els toquen per zona. Benet Medina, part del Biel i portaveu de l'agrupació de famílies del centre, lamenta que amb les places que toquen els germans ja no hi ha lloc. Les famílies es queixen que, tot i estar d'acord en baixar ràtios per la Covid, no és el primer any que es produeix aquesta situació.
El director sabadellenc Fèlix Colomer va ser el responsable dels vídeos que es van emetre a l'última edició dels Premis Gaudí.
Ell va ser l'encarregat de gravar tots els gags que es van emetre a la gala celebrada i al vespre. Una cerimònia amb accent sabadellenc, com ell mateix s'ha encarregat de recordar.
Tots els vídeos que s'introdueixen al llarg de la gala, que són gags amb actors coneguts, entre els quals hi ha una sabadellenca, l'Elisabet Casanovas, doncs és un encàrrec del Terrat que ens ha fet i que ha format part de la gala. I són uns vídeos que us animo a veure perquè són molt xulos. També hi ha hagut una altra sabadellenca, que és una de les guionistes de la gala, que és la Charlie P.
Entre les pel·lícules premiades destaca La vampira de Barcelona, millor pel·lícula, Les Ninyes, millor pel·lícula en llengua no catalana, i My Mexican Bretzel, millor documental, millor guió i millor muntatge.
L'actual president de la Cambra de Comerç elogia el llegat d'Antoni Peñarroya al capdavant de l'entitat entre els anys 1998 i 2006.
Peñarroya mort aquest cap de setmana als 81 anys i Ramon Alberic, actual president de la patronal sabadellenca, l'ha recordat al Cafè de la Ràdio. Entre el seu llegat en destaca la internacionalització de la cambra, la modernització de l'entitat i el seu trasllat des de l'actual carrer de la República a l'Eix Macià.
Recordeu que la va presidir entre l'any 1998 i el 2006, en una època en la qual doncs, la va modernitzar va fer una reorganització de la cambra en tots els sentits i va contribuir en el seu moment doncs, a enfortir-la i a fer-la molt més eficient. També va ser el president doncs, que va proposar i va realitzar el trasllat de la seu de la càmera en l'actual edifici que està a l'Eix Macià.
En l'àmbit personal, Alberic ha dit que Antoni Peñarroy era un bon amic i que molta gent ha fet arribar escrits de condol després que es conegués la seva mort aquest cap de setmana.
El consum d'aigua ha crescut durant la pandèmia a Sabadell, segons dades de l'Observatori d'Estadística Local.
El 2020 es van consumir 102,6 litres d'aigua per habitant i dia, 5,1 litres més que l'any anterior. Malgrat tot, és una xifra que no es considera dins dels límits del malbaratament. Així ho ha apuntat David Saurí, del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, en declaracions al programa El Cafè.
Jo diria que ara Catalunya no és excessivament malbaratadora d'aigua, eh? Jo crec que al contrari, jo crec que estem en consums. Mira, Sabadell mateix està per sota dels 100 litres per persona i dia. L'Organització Mundial de la Salut marca 100 litres com un límit, diguéssim, per sota del qual, diguéssim, ja estem en consums pel nivell de vida que tenim, evidentment, i pel grau de desenvolupament, que això també hi intervé, però estem en consums molt baixos, no? Vull dir que ja l'esforç que s'està fent és important.
Per altra banda, coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, l'Ajuntament ha recordat que Sabadell continua apostant per l'ús de l'aigua regenerada per regar les zones verdes, netejar els carrers o per les descàrregues dels aparells sanitaris.
Una oportunitat per mostrar les produccions culturals de Sabadell al conjunt de Catalunya. Així és com veuen les entitats culturals consultades per aquesta emissora que la ciutat es converteixi en capital de la cultura catalana el 2024.
El president de la Federació Sabadell Cultura, Jaume Manyosa, i el president del Teatre del Sol, Josep Garrido, creuen que l'esdeveniment pot marcar un abans i un després per les entitats de la ciutat.
És important. Jo crec que hi haurà un abans i un després del 24. Jo crec que podrem expressar la nostra força cultural de la ciutat i que tot el país la coneixerà, cosa que potser ara queda una mica encara apagada.
Això és una oportunitat per donar a conèixer a la ciutat, evidentment, però fora de Sabadell, del que es fa per la cultura a la nostra ciutat. Això és el gran aparador que podem oferir. Vull dir, totes les entitats de Sabadell i les que són més conegudes i les que no tant, doncs ells ja porten doncs, un ritme de feina i de presentació que sempre ha estat molt bé.
El director de la Fundació Pere Catalunya, Òscar Lanuza, per la seva banda, creu que s'ha d'aprofitar l'avinentesa per renovar els equipaments culturals, tots molt envellits.
Descongestionar la pròpia faràndula a nivell d'espais d'assajos, a nivell la pròpia seu de la Sinfònica i de l'Òpera, estem molt feliços de comptar amb aquests espais, però necessiten una actualització històrica. Són espais que han anat envellint i que en aquest moment segurament, com dius, caldria aprofitar la vinentesa d'aquesta celebració per posar algunes coses al dia.
Les entitats encara no s'han reunit amb l'Ajuntament per parlar de la programació del 2024, però confien en rebre el suport de l'administració per fer-la possible.
L'escriptor sabadellenc Roc Casagran té un nou llibre al mercat, T'estimo fins a l'horitzó, editat per Amsterdam. Està pensat per als més petits de casa, però no en exclusiva. En el viatge del protagonista, l'Aran, hi trobareu el seu avi, però també una vaca cega, una bruixa riallera, un ratpenat xerraire i un lleó coix.
Sensibilitat i solidaritat s'ajunten en aquesta narració a la recerca de les utopies. Casagran ha explicat al programa al matí que ha partit d'una idea de quan comptava 10 anys.
Quan jo devia tenir, no sé, 10 anys, una cosa així, vaig escriure un conte, que el dec tenir per allà guardat, un conte en què hi havia una colla de nens que somiaven arribar fins a l'Arc de Sant Martí i que no hi arribaven mai i bé, no era un problema, sinó que la gràcia, en aquell conte, explicat amb altres paraules i amb el nivell d'una persona de 10 anys que tenia aleshores, doncs era la gràcia del viatge.
A l'editorial van proposar la col·laboració amb la Mary Food. Es tracta d'un àlbum il·lustrat que va més enllà de la figuració i l'evidència. Hi apareixen, per exemple, els desnonaments i la crisi dels refugiats. La presentació a Sabadell serà uns dies abans de Sant Jordi, el 15 d'abril, a la llar del llibre.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca. La restauració i l'oci nocturn exigeixen un calendari de desescalada clar i acusen la Generalitat de no estar fent bé les coses.
Des de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals lamenten que la vicepresidenta en funcions, Meritxell Budó, hagi frenat la possibilitat d'obrir aquests negocis al vespre i l'acusen d'estar jugant amb el futur de milers de famílies. Des de la FECASARM també qualifiquen les restriccions com arbitràries, injustificades i desproporcionades.
El Palau de la Música Catalana reclama responsabilitats patrimonials a Junts per Catalunya i al PDeCAT.
L'objectiu és aconseguir el màxim rescabalament a les seves arques després del cas Palau, pel qual va ser condemnada l'antiga Convergència. Els responsables de la institució consideren que aquestes forces són la continuació de Convergència i que, per tant, els correspon la responsabilitat econòmica dels fets. Així ho han traslladat a l'Audiència de Barcelona.
I el govern espanyol i el del Regne Unit negocien un passaport sanitari propi per permetre els viatges per l'estiu.
Ho ha assegurat Arantxa González, ministra d'Exteriors espanyola, parlant també de la importància que la Unió Europea no oblidi altres països de l'OCDE en aquest passaport sanitari, com el Regne Unit, els Estats Units o el Canadà.
Moment pels esports. A aquesta hora estem ben pendents del que succeeixi en els dos partits que tanquen la jornada 30 de la Lliga Smartbank. Depèn del que passi en l'Albacete-Cartagena, en joc en aquests moments, i en el Zaragoza-Mirandés de les 9, el centre d'esports podria passar la setmana a 2 o 3 punts de la permanència. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De fet, el Sabadell podria acabar cué, però a menys punts de la salvació que abans de començar la jornada. Per tant, l'empat a 1 de dissabte contra l'Sporting es podria convertir en un gran resultat si la resta de rivals directes continuen deixant-se punts pel camí. Ara bé, durant una part d'aquest enfrontament, el conjunt arlequinat va manant al marcador amb el penal transformat per Stoikov, però després, quan Juk havia restablert l'empat, també es va poder perdre, com reconeix així el tècnic Antonio Hidalgo.
És el complicat del futbol, el que passa després de quan reps un gol. No estava passant massa coses, però després reps aquest gol i bueno, aquesta sensació de no, que hòstia, no pot ser, i després d'aquest gol han hagut 2 o 3 accions de l'Sporting que podien haver matat el partit. Això és el que hem de millorar també, que no podem concedir aquestes situacions, sobretot després del gol.
I el Sabadell, de nou, només va trobar el camí del gol des dels 11 metres. Una manca de punteria en general que el de Canovelles no amaga que preocupa.
És una mica frustrant, ¿vale? Quan veus que has tingut ocasions molt clares i no t'entren, arribes en aquesta ansietat, no? De ostres, no m'arriba el gol, i sobretot la gent del davant. És important que aquesta gent pues, no li arribi massa aquesta ansietat, perquè pot precipitar dintre de les situacions que tinguis. No? És una situació més, pues, segurament una mica més mental que una altra cosa, i bueno, en això hem incidit aquesta setmana i continuarem incidint.
Avui la plantilla arlequinada ha fet sessió de recuperació al Car de Sant Cugat i demà descansarà. Dimecres, tornada a la feina per preparar el partit de diumenge a les 2 a l'Anxo Carro de Lugo.
A primera catalana, el Sabadell Nord ha caigut fins l'última posició del seu subgrup després de perdre per 1-0 contra el Parets, qui fins ahir ocupava el fanalet vermell. Els arlequinats encara no han estat capaços de guanyar en les 6 jornades disputades.
Abans del partit, el Parets no havia sumat cap punt, no havia marcat cap gol i just havia decidit canviar el cos tècnic. Tot i això, el partit va estar molt igualat, però els de Pablo Becerril van estar molt lluny de notar un gol. Així ho explica el migcampista Àlex Sánchez.
El partit ha sido más o menos igualado. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos encontrado cómodos con la pelota, hemos defendido bien en general, pero luego cuando teníamos la pelota no lográbamos hacer posiciones largas y no llegábamos bien. Ha habido 2 o 3 acciones que sí que hemos hilado 2 o 3 pases y hemos llegado bastante bien arriba, pero no hemos conseguido meter gol en ninguna de ellas.
La situació comença a ser crítica, ja que els de la zona nord són últims amb només 2 punts en 6 jornades, a 4 de la salvació. El Sabadell Nord visitarà el camp de les Franqueses, equip de la zona mitja de la classificació, dissabte, en un nou intent de sumar la primera victòria.
David de la Cruz ha començat la seva participació a la Volta a Catalunya del Centenari. Avui s'ha donat el tret de sortida amb l'etapa amb inici i arribada a Calella. El primer vencedor ha estat el danès Andreas Kron.
De la seva banda, el sabadellenc ha entrat al 67è a meta a 16 segons, en una etapa que s'ha decantat pels que han atacat en el moment idoni. Així ho ha analitzat la jornada de la Cruz als micròfons de Televisió de Catalunya.
Sí que és cert que en aquell moment doncs, hi havia molt descontrol, no? Es veia que hi havia molts atacs, que ningú controlava i ja sabia que en qualsevol moment doncs, aniria un grup que seria el bo. No? I jo també estava al davant, he vist que el Lluís li venia al darrere amb molta velocitat i quan ha marxat, ostres, ja he vist, ostres, aquest grup anirà cap a meta i això ha sigut. No? Després sí que Sí que és cert que el pilot doncs, bueno, ha agafat una velocitat molt alta, però ja era impossible recortar aquesta, retallar aquesta distància que ens havien agafat.
La d'enguany és la cinquena participació de la Cruz a la Volta, la primera en els últims 5 anys. Després de fer la París-Nice fa 8 dies, el Despronceda afronta la cita a casa seva com un dels caps de files del Team Emirates. Amb la motivació de pedalar prop de casa seva, el ciclista local veu amb bons ulls el recorregut dissenyat.
La Manresa doncs, m'agrada d'una forma especial perquè passa molt a prop, bueno, passa a prop de casa, dels carreters que he fet sempre i per tant doncs, em motiva. Després la tabada del dissabte doncs, bueno, també serà especial. No? Llàstima que no passem per Sabadell, que passem molt a prop, però segur que la meva gent serà per allà donant-me ànims. Sí que des de casa, perquè hem de recordar que aquesta volta s'hauria de viure des de casa, no? per aquesta pandèmia, però bueno, serà una edició especial.
Demà arriba una de les etapes que poden decantar la cursa amb la contrarellotge de 18 quilòmetres i mig de Banyoles. La cursa comptarà més endavant amb 2 etapes amb final en alt, a Vallter 2000 i Port Ainé, i finalitzarà diumenge amb l'ascensió a Montjuïc.
Caral Castellet s'ha penjat la medalla de plata en la segona i última cita de la Copa del Món de Snowboard, disputada a Aspen, als Estats Units. Tot i no millorar els registres de la qualificació, la surfista de neu sabadellenca va signar 86 punts ahir a la segona ronda, 4,5 menys que la guanyadora, la nord-americana Chloe Kim, però suficients per ser segona.
En el primer pas pel pipe, la rider sabadellenca va anar per terra i va ser a la segona quan va poder planxar tots els trucs. Amb aquesta puntuació assegurada, va intentar arriscar la tercera i definitiva baixada per intentar enxampar Kim, però no ho va poder fer. Aquest és el 15è podi de la carrera de Castellet en proves de la Copa del Món del Mig Tub, situant-se a 5 de les 20 aconseguides en el seu dia per Blanca Fernández, l'esportista espanyola amb més podis en aquest tipus de competició. Enguany, això sí, el circuit s'ha vist escurçat per la pandèmia. A la general d'aquest circuit, la sabadellenca ha acabat tercera amb 120 punts, per darrere de la nipona Mitsuki Ono, que n'ha fet 130, i dels 200 de Chloe Kim, que s'ha endut el globus d'or. La segona posició és just la mateixa aconseguida per Castellet a la Copa del Món de l'any passat.
Més qüestions en format més breu. Empat a 11 a Can Llong en el derbi de la divisió d'honor masculina de waterpolo entre l'Estalpul Natació Sabadell i el Terrassa.
Partit igualat en tot moment i que tots dos conjunts van tenir una darrera possessió per desequilibrar la balança. El tècnic Quim Colet ha tornat a fer èmfasi en la falta d'experiència dels seus homes.
Ha faltat una mica d'inexperiència i saber calmar el partit i saber jugar-lo amb tranquil·litat i jugant amb el marcador, amb el temps, etc. I això doncs, ens ha mancat. Ens ha mancat perquè, bueno, doncs perquè potser som un equip amb poca experiència en aquest sentit. Però bueno, és el que hi ha. Seguirem treballant per millorar.
Amb aquest empat, el club segueix quart amb 7 punts en aquesta segona fase. Demà passat, a 2:15, partit de tornada dels quarts de final de l'Eurocup a casa davant l'OSC, amb 6 gols de desavantatge pels sabadellencs.
A la primera nacional d'handbol, el coixí del Creu Alta Sabadell sobre el descens s'ha esvaït del tot després dels resultats donats a l'última jornada.
Els creualtencs no van poder contra el segon, l'Espluga cedint a casa per 23-33, mentre que el Banyoles es va sumar la tercera victòria en les últimes 4 setmanes. El pitjor de tot, però, és la lesió que va patir Francesc Asensio. Així ho salta el tècnic Sergi Cifré.
Dolent, però ja no sinó pel marcador, per les cares d'alguns jugadors, estan cabrejats de tots els resultats i això, sobretot per la lesió del Cisco, ja no per la baixa, sinó pel que li comporta a mi personalment també doncs, haver d'estar lesionat, que és una lesió que segurament doncs, li comporta unes setmanes de baixa i que no pugui treballar.
També jugava contra un equip de la part alta, l'Oar Gràcia, el Sant Cugat. I tot i empatar 27, els verd i blancs van arribar a gaudir d'un avantatge de 6 gols. El capità Quim Baillo lamenta haver deixat escapar viu un conjunt teòricament superior.
L'he tingut allà al final, bueno, a vegades es foten, a vegades no. Bueno, per sort aquest any, en moments així, col·lectivament sumem positivament. S'ha fallat aquesta, però bé, continuem pensant que és un punt supervaluós, que no ens haguéssim imaginat amb aquesta dinàmica. T'hi trencaries la cara perquè qualsevol partit podrem sumar.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 22 de març, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri i a 9:15 el Generació BCO. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.